Entre Músiques, un programa dirigit i realitzat per Antoni Salvador.
Hola, gràcies per sintonitzar Cope Menorca, gràcies per escoltar una vegada més un programa com aquest, que és Entre Músiques. En aquesta sexta temporada, i és programa que em sembla que és el nombre 104, el convidat que tenim avui és en Bep Joan Casasnovas. Gràcies, Bep, per venir, per atendre la cridada.
Gràcies, Toni, un plaer convidar-me. La veritat, ha estat una sorpresa molt agradable i encantat d'estar aquí amb tu.
Bueno, ja saps que aquest programa és un programa que està pensat per fer una xerrada amable, informal, amb gent que ve del món de la política, que ve del món de lo social, esportiu i cultural. En el cas teu, jo t'englob dins el món cultural perquè tens molta acció dins aquest món cultural. En Bep Joan Casasnovas va néixer l'any 1963, té ara 60 anys. És d'una família modesta i treballadora, diu. Va ser un al·lot que va gaudir molt de la seva infantesa. Va estudiar primària en el Col·legi Públic Joan Benejam, Esborn, i formació professional en la via de calçat, on després li va fer feina de sabater des de que tenia 14 anys, perquè clar, en aquella època un començava molt jovenet. Va treure l'accés universitari per a majors un moment donat, en els 25 anys, i va iniciar estudis de filologia a la Universitat de les Illes Balears, però els va abandonar dos anys després. Va ser porter un moment donat a l'escola Pintor Torrent durant 3 anys i després va entrar dins el món del periodisme. De fet, exerceix encara de periodista. No té títol, però diríem és la seva passió des de fa molt d'anys. 20 anys en el diari Menorca, 16 anys a Cope Menorca i temporades curtes a IB3 Televisió. Actualment fa feines diverses i alternes d'aquesta matèria i de tot un poc, diu ell. És d'una formació autodidacta. Li agrada escriure des de fa molt de temps, d'aquí arribés sa vocació periodística i sa passió poètica. Ha participat en molts de recitals, però també n'ha organitzat i ajudat a organitzar altres. Bep, efectivament, com dèiem, tu exerceixes molt de temps de periodista i, clar, no sé si se t'adona gaire el fet que se t'entrevisti una mica tu, eh?
Clar, això és, Toni, has posat a l'altra banda, no?, de la paret, això també... és una manera d'entendre és qui fa l'entrevista o qui és entrevistant, no? Jo m'he passat molt de temps entrevistant gent, tant en el diari Menorca, en les col·laboracions que he fet a altres setmanaris, a Cope Menorca, on he fet programes diversos, i com el diari Menorca la majoria d'anys, llevat des darrers, va ser en diguéssim informació esportiva. A Cope Menorca, a més de fer programes esportius, també record que vaig fer uns anys, pocs, un magazín que era cultural, amb el sentit de donar a entendre i de donar i difondre una mica l'activitat cultural que es feia a Menorca, no? I, bueno, i són contrastes. Jo la ràdio sempre m'ha agradat molt, vull dir que és un mitjà que semblava que havia de desaparèixer en el seu moment, com els cinemes, no? Sí. I la veritat que és un mitjà que resisteix molt bé, no?
Hombre, té l'avantatge aquesta de que, direm, la gent en aquest moment, quan s'està sintonitzant, està fent el dinar, sí, o està arribant, sí, sí, de fer feina, o el que sigui, pots fer feina en la ràdio posat, és un gran avantatge, sí, perquè, clar, la televisió és d'estar pendent, salvo que l'escoltis com una ràdio, que molta gent també ho fa.
Tenc una ràdio, Toni, ara m'hi has fet pensar, ara, tenc una ràdio que té més de 40 anys, la tenc dins la cuina i funciona. No funciona el casset, però funciona la ràdio i és comprada a l'electrònic.
Sí, sí. Bueno, van vendre molt.
Van vendre molt, no?
Pensa que
aquesta ràdio, aquest aparell, encara funciona.
L'electrònic va ser una botiga que vaig obrir l'any 1971, sí. i durant molts anys era l'única botiga a Menorca que tenia alta fidelitat,
sí,
i discos de música clàssica, entre altres. I, bueno, jo, per jo és un honor que, és un honor que recordeu de tant en quant, sí, aquesta botiga.
És que passava, no? Bueno, jo, com que vivia al ranxo, vull dir, passava, sí, al carrer Mallorca, era el nexe, no?, cap, cap a la ciutat, el centre antic, no?, i sempre hi passava amb aquelles finestres redones, i me'n record molt bé.
Com, com, sí, com la majoria de fiats, en Bep, escoltava coses com això. Bueno, pues era més un momentet, només perquè m'ha fet gràcia, perquè aquesta encara no l'havia posada mai, aquest convidat.
I la mira.
I l'altre que m'has posat també, i bueno, també la posaré, més que res, perquè un moment donat es vegi que la gent escolta coses molt similars durant molts anys.
Sí, no? Sí, sí, de fet...
estan més ben cantades, sí, que les que cantaven nosaltres, però bueno, m'ha fet gràcia que ets a posessis, i com que la veritat és que l'audiència d'aquest programa el que li agrada molt són aquestes coses, o sigui, coses que ell se sent identificat,
sí,
la majoria de gent, no tenim una audiència molt, molt juvenil, totes les músiques dels nostres convidats són les seues músiques.
Sí, 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 sí. Clar, aquestes músiques, que és allò que vas escoltar primer de tot a casa teua, clar,
sí,
les primeres veus, la veu de ta mare que te canta aquestes cançons quan tens un infant que gairebé just obres els ulls i just camines, no? Però bueno, el primer que vaig sentir devien ser aquestes cançons, segur.
Sí, segur. Bueno, tu, quan m'ho has posat, jo he suposat que com que, a més, són cançons que durant anys encara funcionen.
Eren generacionals.
En el meu net, el Rallo, Rallo Sant Miquel, el solen fer, vull dir,
sí, sí,
des
sí,
que
sí,
era
sí,
petit un any. Bep, a casa teua no m'has posat, diríem, quants de germans éreu.
Mira,
i si vas néixer a Ciutadella, no ho he guardat.
Sí, vaig néixer a Ciutadella, al carrer des de Gullador, número 34, sí, que ara ja no, però abans era un jardí que tenia davant, i l'únic que hi havia jardí tot el carrer, i a mi ara li deien a Tònia del jardí, encara li diuen, no?, aquelles veïnes de per allà. Jo en els 5 anys...
Viu allà encara.
No, allà ja van fer fins que jo tenia 5 anys, sí, després ens vam mudar a una casa que va fer mon pare, que era casa pròpia, i jo, bueno, hi vam anar amb una germana major, que és la Mari, que té 6 anys més que jo, i allà hi va néixer l'altre germà, que és el petit, que en té 7 menys que jo, i per tant allà ens van criar pràcticament, sí, tot.
O sigui que sou tres.
Som tres germans, som tres germans, jo som els d'enmig, i bueno, i mo ara viu encara allà al ranxo darrere la clínica vella, que li dèiem, no, el ranxo nou,
sí,
i allà hi viu dalt la germana, germà viu baix, mo ara viu enmig, que és allà on mos van criar tots, i jo som els que hi vaig partir.
Bueno,
és una manera de dir, però bueno,
em vaig posar, i això també és molt normal, que músiques que escoltava ton pare, clar,
allà en el ranxo grande, allà donde vivir,
i aquesta l'he posada perquè és allà en el Rancho Grande, perquè clar, tu com a expert en el barri aquell, perquè vas publicar, em sembla que és un quadern de folclor, barri Gelabert, cases barato, ranxo o ranxo grande, o sigui, aquestes quatre,
sí,
coses jo els hi he dites al llarg dels anys.
Sí, sí, totes les quatre. Avui en dia, bueno, quan nosaltres érem més, vam anar allà, vull dir, barri Gelabert ja no se'l coneixia. Pràcticament va ser un poc els inicis de dir barri Gelabert, perquè va ser l'alcalde Joan Gelabert, que l'any 1940 va impulsar aquesta barriada, no?, que són barriades que són dissenyades, diguéssim, molt similar, molt de costa d'Espanya, vull dir, a Girona hi ha un barri exactament igual que aquest, en les cases igual, vull dir que no... I després sí que li van dir el ranxo, i és fort del ranxo...
És fort del ranxo encara li diuen.
Encara li diuen, perquè té dos noms, el ranxo li diuen, la gent li diu el ranxo, i el ranxo grande, bueno, és una... Jo no sé l'origen exacte, però Jo crec que ve d'aquesta cançó, perquè aquesta cançó era popular en aquell moment.
Està ben clar que el ranxo ve del Rancho Grande, això claríssim.
Bueno, no, perquè es forn no ho diu així.
No, bueno, perquè ja no li diu, però...
Es forn, però es forn, se li, el ranxo podia venir des forn, i es forn se li va posar perquè allà hi duen el ranxo de menjar, des cortés a coure.
Està bé.
I la versió que tenen és el ranxo dels avis que van fundar allò, és que allà hi anava, diguéssim, en carros, a l'intendència d'escorter de la Quintana, dus menjar a coure. I li deien el ranxo.
Val.
I això és una.
Això està bé.
Després el Rancho Grande hi havia aquesta, Rancho Grande, que venia molt bé amb la cançó que es va popularitzar aquell temps, per, bueno, més tard per Coca de Negrete, però era un tal Fernández, sí. I va coincidir de ple en la dècada que es va fer el Rancho Grande.
Vull dir, jo te l'he duit per en Jorge Negrete, o sigui, com
sí.
Però també n'he duit un altre del Trio Calavera, que també era...
Sí, però bueno, eren cançons que mon pare escoltava molt. Bueno, vull dir, jo arribava a casa nostra i mon pare, ranxeres i jotes també.
Sí.
Jotes també en solia, però les ranxeres eren el seu.
Les ranxeres, les mexicanes, s'escoltaven moltíssim. I a l'emissora, aquí a Ràdio Popular, se posaven discos sol·licitats en quantitat d'aquest tipus de música.
Sí.
Vull dir, tenien molt d'èxit.
Finals dels 40, 50 i fins i tot
60,
les ranxeres anaven en dansa.
Clar, si t'escoltes alguna... políticament ara no sé si es matria, per exemple aquesta que jo te posaré ara, a lo millor si escoltant la lletra no sé si seria massa correcte avui en dia. Ara són
una versió més moderna, sí, és una versió molt més moderna, un pare és la versió més antiga.
No, escolta.
El aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta a pesar de todo.
Me gusta a pesar de todo, escolta.
Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas y gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las chatas de caras bonitas.
Això avui s'agradaria, supos que no.
Això avui tindria...
Tindria problemes.
Tindria un asterisc, no?
Avui tindria problemes. Vull dir que aquesta fixació gorda, sí. Flaques, tal, no sé què... Vull dir,
Sí, és així, però com moltes pel·lícules, com moltes novel·les, com moltes coses que s'han fet fa uns anys, clar, estaven en una mentalitat que avui en dia... costa encaixar-la, no? Encara que sí que hem d'entendre el context que van passar. Perquè evidentment no podem fer criticar una cosa que està fora d'un context d'actualitat. Avui en dia tindria problemes. Però bueno,
però el que existeix, jo sóc partidari dir... sempre del que existeix. O sigui, aquesta tendència
no vol
que
dir ara... que ho hagis d'elogiar, però tampoc
no,
ho has
de... però aquesta tendència que hi ha ara excessivament puritana de tot, per exemple, fa poc vaig sentir que la pel·lícula Que el viento se llevó la volien treure de les plataformes perquè tenia temes de racisme i tal i que qual. Vull dir, això és història que existeix.
Sí.
I jo crec que...
Serà molt mal de fer perquè, la mateixa història mateix, ja no anem a la ficció, vull dir, fora de cinema, fora de literatura, la mateixa història mateix te conta aquests fets, que vol dir que no s'ha de conèixer la història s'ha de conèixer. Segons quins elements, per exemple, no es poden enaltir.
No, però tu com en el fons de lletres, perquè fas molta poesia i tal, aquesta tendència que hi ha ara de determinades novel·les canviar algunes coses, tu veus ben això?
Això jo som completament respectuós amb els autors, primer, i si l'autor creu que s'ha de poder modificar per adaptar-la, allà ell, vull dir, jo no, amb això no... Clar, vull dir, hi ha autors que tenen 100 anys, que són d'una vigència extraordinària, i trobaria estrets que avui en dia, per exemple, no encaixen. Què vol dir això? Que s'han de retirar aquests llibres? No, senzillament que avui en dia hi ha una altra cultura, amb una altra observació de la societat, i evidentment una nova realitat social farà que hi hagi una nova literatura, un nou cinema, un nou tot. I això són corrents sociològics que han passat sempre, però... hi hem passat sempre. But though they may be parted, there is still a chance that they will see.
Beatles, t'escoltaves també.
Beatles escoltava que nostra, de, però d'Espanya, de sa germana, no? Que sa germana, me'n record que un temps li deien iaies, no? Aquelles al·lotes o aquells al·lots moderns, no?, que hi havia. I en els Beatles, una persona que dues cabells llargs...
És com un Beatle.
Li deien Beatle, no?
És com un Beatle,
per tant,
sí.
Ells, els Beatles, ho sap tothom, en això, van ser revolucionaris en aquest sentit, en el sentit musical, i també la seva música du també a un comportament de revolució o de renovació social, no? I això reflecteix en els joves d'aquell... Jo era un al·lotet, era molt petit, i sentia els Beatles amb els tocadiscos que posava sa germana, però els Beatles sempre els he escoltat i encara ara m'agrada.
Encara són bons.
M'agrada sentir els
tu
Beatles.
Tu me vas posar aquesta, perquè clar, això ja és un Beatle més marxós.
Tu hi estàs xau. Però és dels 60 i pico, eh? O al final dels 60, 70.
No, pensa que els Beatles van estar dels 62 als 70.
Era.
Punt. I aquesta tant, i això és la primera època.
No, que no...
L'època més final, el Lady Beckett o altres...
Tenien, clar, tenien aquests dos tipus. Tenien el moviment, la música de ball i de moviment, i tenien també aquesta música una mica més calmada, més...
La teua etapa, diríem, poètica és molt intensa darrerament, o sigui, com si t'hi dediquis molt més ara, eh? Vull dir, no.
Bueno, sí,
jo... O tens cosa tabada escrita...
Jo hi va a l'època... Sí, sí, sí. Jo de l'època que vaig fer en el diari hi va haver uns anys que van ser molt intensos, de... feien feina 6 dies... hi va haver un temps que vaig deixar d'escriure, no? Però jo sempre creia que un dia hi tornaria, perquè jo sempre la poesia m'ha ajudat molt, de llegir-la com escriure. Per llegir-la t'alimenta i escriure et fa treure una versió teua que és el que realment penses, allò que creus, no? I és bon aquest sentit. Quan va acabar un poc l'època del diari, que hi va haver aquell problema, aquella crisi, i van anar quants, van anar fora, bueno, allà em vaig dir que bueno, la poesia me tornarà a enganxar, i me va tornar a enganxar. Vull dir, jo vaig acabar el 2012-13 del diari, no recordo la data exacta, és abril, però tot que era el 2013, i el 2015 traia un llibre de poesia, vull dir que...
Tens el que són 3, va? O 4?
Bueno, Tanques de Caragols, que és un premi execu de l'Ajuntament de Ciutadella, van guanyar junts amb en Llorenç Ferrer, i són poemes molt partits, són tanques, de Sant Joan, i això era el 91. Clar, després fins que pues, vas aturar una mica, i el 2015 vaig veure La paraula callada, d'editorial a la Neopàtria del Zira, a València, i el 2020, que és el primer any de la pandèmia, a través de Vada Cultura van publicar Replec, que també és un altre recull de poemes de Sant Joan, no? Tenc un parell o tres de poemaris així inèdits, i també tenc qualque cosa així com a de narrativa també mig tancada o tancada.
Xorra, aquesta peça me vas posar. El món veu créixer durs, insistents els renous, innocent, venturoses, fundals, les paraules. Aquesta àrdua passió, aquest àrid desfici... No és de les més habituals que posem sempre a ràdio, perquè aquesta és molt...
Molt llarga.
Molta...
Dura 9-10 minuts.
Dura, llarga...
Però puja, eh? Vull dir,
va pujar, va pujar.
I puja molt, i jo m'encanta aquesta teoria de l'absència a Cope mateix. Vaig entrevistar en Guillem Sol de Vila, en un magazín d'aquests, i ell me va confessar que aquesta cançó hi va fer un any per composar-la.
És molt llarga, sí.
És un any de feina constant. I jo sempre li vaig dir, vull dir, de Nura han destacat molt Godotus, que ho és extraordinari, la cançó té 2 o 3 cançons, sí, de Nura molt bones, que eren un poc, diguéssim, sa bandera d'aquell nou disc, no? Però jo sempre li he dit, i ell ho sap, en Guillem, dir que Teoria de l'absència és una autèntica meravella. I una vegada, un premis que hi havia en Lluís Llach, tot que eren de rock, un premis que dirigia en Lluís Llach, me va dir, mira, diu Lluís Llach, que ha triat Teoria de l'absència. I dic, que ho veus? Que ho veus, Guillem? Com no anem malament?
Aquesta, quan si escoltes aquesta Teoria de l'absència, és una mica pessimista la situació, eh?
Sí, com tot el llibre, Nura,
com tot el llibre,
és com un lament, no?
Direm, aquest tipus de música no sé que tu sols escoltar quan estàs per inspirar-te tu per escriure, va? Escoltes més clàssica o aquest tipus de...
Jo quan lleig, m'he posat de fa poc, de fa uns anys, a escoltar música clàssica que no sigui la clàssica alegre o barroca, sinó més adagi o més una cosa més suau. Me va molt bé per llegir o fins i tot a vegades per escriure. Nura, un Guillem Sol de Vila, per escriure expressament no.
No, perquè s'està pendent del que diu.
Sí, però a vegades per tenir com a música, o ribes, o per descansar, o per mira, faré mitja horeta d'escoltar música. Aquest tipus de música sí que m'agrada escoltar-la, no?
Pues he posat ara una andante del concert de Brandenburg nombre 2, d'en va, que aquesta sí que pot...
Aquest tipus de música, i en cotxe també, perquè jo el cotxe ja no tinc música més que de ràdio. I tinc una ràdio clàssica, I escolta aquest tipus de música, perquè jo crec que també me calma dins el cotxe, perquè a vegades...
És que si escoltes segons quines emissores o segons quins programes, te poses molt nerviós,
sí,
avui
sí,
en dia.
Sí,
i
si,
per cert,
i si estiu a Ciutadella, en cotxe també t'hi poses nerviós.
En matèria de política, que és el que moltes vegades fa que la gent fugi, i un dels èxits precisament d'aquest programa, d'Entre Músiques, és que la gent agraeix molt que puguem estar 30-40 minuts xerrant, sense que hi hagi discussió, sense que hi hagi aquesta crispació general que hi ha a Espanya des de fa molt d'anys, i que pugui escoltar aquestes músiques tranquil·les i tal. Per cert, la política mai se t'ha apropat? T'han convidat a participar en llistes?
Sí, 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 jo he estat a la llista del 87 a l'Entesa.
Bé, però no, però a puestos
A partir d'allà, quan van... Quan
però no, mai cap puestos de sortida. No. Puestos de donar suport.
Sí. Me va tocar quan hi va haver una sèrie de dimissions, quan l'Entesa es va rompre, me va tocar per ordre entrar, però amb la ruptura de l'Entesa en quarts d'independents van dir que no m'ho interessava. I res, la segueix, que la política, és qui me coneix sap de quin peu calç, vull dir que no, jo no he enganat a ningú, ni enganaré a ningú. La segueix, i sempre m'ha interessat, perquè jo crec que a la política hi va ser la nostra vida, hi va ser la nostra dignitat, hi va tot.
Clar, no qualsevol... podem prescindir de la política, vull dir, mos agradi o no mos agradi el que s'està fent,
això no ho hem de fer.
Tot té importància.
No mos hem de ficar en política, és que la política ho és tot. Vull dir, si tu tropeixes al carrer perquè la cera està malament, és política. És així de clar, però és política, vull dir, qualcú
ha de posar aquella prioritat perquè sols es posi en marxa, etc.
Ara, clar, que una altra cosa és aprofundir, dur-ho tota la política, però, bueno, que la política ha d'existir, alerta quan la política no existeix, perquè només n'hi ha una, i no em pots ratllar. Per tant, escoltau.
Vés-te, marxa.
In the dark, it's raining in the park, but meantime, 'cause I love the river, you stop and you hold everything.
Aquesta peça, Sometimes a Swing de Dire Straits, és una peça que és molt comú amb una generació. O sigui, hi ha una generació de teua i inclús 10 anys o 15 menys que tu, que
encara la tenen.
Encara la tenen.
Si no me recordo, la primera versió és del 77, i per tant dura una bona dècada, vull dir, com a
clar, una peça de força. Clar, que en aquella època aquestes cançons duraven molt.
A més eren...
Són bones.
Sí, i eren, et sentien molt a ràdios, a discoteques, et sentien per tot. Jo era un adolescent de, no sé, 16, 17 anys, i aquesta cançó jo me la barallava, sempre m'ha quedat gravada, i quan l'escolt, de fet, avui en dia hi ha bars que la sents.
Sí.
La sents perquè són aquell tipus de música...
Que no passa.
Que poden, no passa. Poden tenir uns anys que potser estan un poc, però...
Com no, està, i el que fan és agafar adeptes nous, o sigui,
sí,
jove actual,
passions, bona, tributs, exacte, i són aquestes músiques que han marcat en una època important, com moltes altres i com molts altres conjunts. Sí. Rolling Stone encara sonen,
claro.
Vull dir que és una cosa, els Beatles, mira, vull dir, tu mateix ho deies, van durar fins als 70, però els Beatles tenen tributs, tenen versions, vull dir, els Beatles són encara els Beatles.
Ah, què dius de Rolling, per suposar que l'he duit, perquè Rolling... Perquè de tant en quant m'agrada fer una passada per Rolling i escoltar aquesta satisfacció, no? És que això és fantàstic.
Clar, quanta gent ha impactat aquesta cançó, eh? O Rolling, no? Vull dir que tots els que entrevisten segurament molts coincidim amb qualque peça, amb qualque
cosa. No, vale, això i banda sonora sou, direm, quasi tothom coincideix en 10 bandes sonores que per cert en duc unes quantes, ara s'hi posarem. El món de l'esport és un món que també és tocat bastant, i no només l'he tocat, sinó que les dues darreres publicacions teues fan referència a l'esport, o sigui, aquests 35 anys de vòlei Ciutadella.
Sí, història, sí.
I ara estàs preparant una d'esclub nàutic.
I ara me'n van encomanar la història del centenari d'esclub nàutic, i jo suposo que d'aquí a final d'any la veurem. Vull dir que hi ha data ja perquè...
L'esport, que és una cosa que tu sols seguir, t'agrada com a tal o t'agrada com a periodista? O sigui...
Bueno, com a periodista m'ha tocat, perquè jo vaig començar en el Diari Menorca fent informacions esportives i vaig fer molt d'anys, per tant...
Allò que passàveu els partits de futbol,
sí,
en directe...
Sí, partits, o... però després entres en redacció i fas tota la setmana, per tant, fas entrevistes, fas reportatges, fas de tot, i el cap de setmana cobríem els diferents esdeveniments esportius que hi hagués a l'illa de Menorca. Clar, això t'obliga a la teua feina, de qualque manera, estar molt al dia de tot el que passa a nivell esportiu. Però clar, jo també, per exemple, de molt jove, una volta vaig tornar del servei militar, van començar a instaurar el voleibol aquí a Menorca. Jo som fundador del Club Voleibol Ciutadella i el vaig seguir molt, durant molt de temps, d'aquí que bueno, tingués prou informació com per fer la història dels 35 anys, que són 35 anys molt densos. I ara, a nivell d'encàrrec, m'han fet arribar, si es podrà escriure resumidament, òbviament, aquests 100 anys de Club Nàutic Ciutadella, que això, igual que es desvola i bascula un poc entre el periodisme amb el sentit de recerca. Clar, jo no som historiador, potser un historiador la desplega d'una altra manera. Jo el que he fet amb aquests dos llibres, també farem és recerca i informar dels períodes, vull dir, és un poc un llibre que informa dels fets succeïts, els més importants succeïts durant 100 anys.
Qui ho va començar i com?
Exactament, les diferents directives, els períodes de crisi, els períodes...
Sí, perquè clar, quan tota entitat té períodes de...
Tothom té alt i baixos.
El voler també en va tenir.
Sí, tothom té alt i baixos, i és un poc la recerca, o sigui, és periodístic en el sentit d'informar d'allò que va passar o de destacar allò més important en tota la seva trajectòria. Clar, un historiador en pot fer una interpretació diferent. Per tant, jo no som historiador i és un poc...
Però clar, els historiadors normalment no solen tractar aquests temes tan puntuals com d'un club esportiu. Solen tractar temes més genèrics de la ciutat,
Sí, el Club Nàutic el que té, a diferència del llibre del vòlei, que el vòlei és purament esportiu. No té més finalitat que l'esport. El Club Nàutic neix també com a... neix amb una finalitat social, que encara es manté forta, i l'aspecte social d'Esconàutic, per el que veig, és una cosa que ve marcada des de...
De fet, jo vaig entrevistar la temporada passada, crec que era, en Feltu Torrent, que eres president d'Antes, i et sentirà, que toca té més socis de tots?
800.
Té 800. Prop de 800. Ja no, hi ha d'entitats que tenen...
Sí, però als 70, amb la presidència d'Andreu Triai, eren 790. Els 70.
Sí.
Vull dir que està enrotllant d'entitats que han tingut molta atracció per part de la gent, molta acollida per part de la gent.
Bé, l'associacionisme, tots eren molt potents, o sigui, quan jo vaig ser president de Joventuts Musicals, també n'hi havia 700 i pico,
n'hi
ha 150 de socis, vull dir, en aquella època hi havia molta de tendència a associar-se, perquè a més hi havia un concepte que avui en dia la gent no té massa clar, i és donar suport a una entitat. O sigui, un es fa soci no només per tenir un avantatge, sinó per dir, jo apoi
sentit. Sí, per sentir-te, com un sentit de pertinença.
Exacte.
I això clar, és cert, és raó. Avui en dia, per exemple, la gent, els joves, poden jugar a bàsquet, a vòlei o futbol,
i no són socis,
i quan caben a seu de so, se'n van, vull dir, aquell suport ja no desapareix, no? I a nivell cultural jo crec que també hi ha poc suport per el que hauria de tenir la cultura, no? Perquè la cultura és una matèria humanista fràgil, i l'han de protegir molt, l'han de seguir molt i li han de donar suport en tot, perquè la cultura jo crec que és la part, diguéssim, de social de la vida que empeny, que és bandera. Vull dir, els canvis socials venen a través de fets culturals.
No, una banda sonora, llegendes de passió. Aquestes bandes realment agraden en general perquè estan molt ben estructurades. Són bones, motiven, són emotives. Un aspecte que també volia comentar és que també és fer molt presentació de llibres.
Sí, moltes no, n'he fet unes quantes. És una cosa que també em va venir de nou, perquè jo no som crític literari, jo ja ho has dit tu, no som autodidacta, m'agrada llegir, m'agrada escriure, però quan te venen, per exemple, te diuen si vols presentar una novel·la d'en Pau Fané, allò, dius, en Pau Fané és en Pau Fané, jo aquí som... però bueno, t'animen, ho agraeixes i ho consideres com un repte també, perquè vol dir que t'has d'endinsar molt més en la novel·la i conèixer aspectes de la narrativa, per exemple, que no coneixies i que aprens. I totes aquestes coses, tots aquests reptes, el que fan és millorar el teu aprenentatge i coneixement.
Un dels mestres principals teus va ser el nostre amic comú, Joan López.
En Joan López, i tant, que va ser mestre. Vull dir, jo no crec que escrivís, sinó no hagués topat amb ell, el hagués tingut d'assessor constantment, mai me va dir que no a res, sempre me va animar, quan una cosa tenia dubtes m'ho consultava, tot el que he escrit, hi ha un poemari inèdit que està revisat per ell, i el va trobar que sí que era publicat perfectament i que anava millorant en moltes formes poètiques.
I que un dia publicaràs, perquè és inèdit?
No ho sé, un dia, jo suposo que un dia ha de sortir, no?
Sí.
I jo l'he tingut sempre com un referent, a més, vull dir, per mostrar-te una cosa, té molta pedagogia. Vull dir, una cosa que has fet malament, una altra t'ho dirà de qualsevol manera.
No.
Ell té una pedagogia i una elegància per dir-te això no pot anar de cap manera, i tu ho entens i ho saps corregir. Vull dir, per tant, jo, en Joan és una figura importantíssima dins el meu món literari, no? Tingut moltes converses. Era futboler, li agradava el Barça, però del Barça no en rellaven mai. Rellaven primer de la poesia i després feien 5 minuts de política, perquè saps que la política a mi li agradava.
L'ocell es va aturar, els ulls
d'atzar tantes que xerràvem amb Maria, amb Marc Bonet, sempre, eh? Sempre s'ha
d'escoltar. Sí, sempre, de, també de molt jovenet, sí. Aquesta cançó també és com... és com un element d'allò que te queda gravat a la memòria i en el cor des de molt jove, de 16, de 17, de 18 anys, i tota la vida t'acompanya. Un moment o l'altre, més tard o més prest, torna.
Antes que xerrava d'aquests poemes inèdits que tens i altres coses, com funciona això actualment? T'has d'autopagar tu...
Depèn.
Hi ha editorials que aposten...
Hi ha editorial, tu pots enviar la teua creació, la teua obra, la pots enviar a una editorial, si els agrada, home, que l'han de publicar, la publiquen. Un altre recurs per publicar per ser presentació a concursos o premis, que és molt difícil guanyar, hi ha molta gent que participa. Una altra manera és, a vegades, per exemple, la paraula callada, me van telefonar d'Algira, volien treure poetes i llencs a la col·lecció que ells fan, i a través d'una amiga d'allà me van contactar per que tens qualque cosa per publicar, mos ho pots enviar, bueno, hi ha d'haver vist i plau des director literari, i me van dir que sí, i es va publicar. Això és una manera, i si no, s'autoedició.
Hi ha gent que s'autoedita 500 llibres, 600 i tu,
es de pagues
sí.
Altres formes.
Clar, és que, no, tu deia, perquè, clar, tu estàs en una situació que, com que una feina fixa ara no la tens, en aquest moment...
Sí, fixa no.
Vull dir, el no tenir aquesta feina fixa, clar, estàs com aquells actors i actrius que estan sempre pendents de lo que hi ha,
exacte,
i el que dius. I tu estàs en aquesta situació. Clar, sí. Quan dius, si a més has de publicar i tu has de pagar tu, vull dir, clar...
Clar, hi ha moments, hi ha situacions en què potser no estàs tan estable econòmicament i tu no pots fer aquestes coses, per tant, bueno, tu fas, crees, tens aquest poemari tancat, tens aquesta obra feta, bueno,
i
ja sortirà, ja a vegades la mous.
Tu trobes que el lector de poesia s'ha anat incrementant, el lector real, no és col·leccionista, al tanto, una cosa és que un col·lecciona, sí, el que es publica dels autors.
Jo crec que hi ha, es publica molt avui en dia. Es publica moltíssim. Hi ha editorials petites que fan, vull dir, el nivell de publicació, d'edició, és molt més alt que fa uns anys. Clar, això què vol dir? Hi pot haver més lectors, perquè també hi ha més gent que escriu i, per tant, més contacte. Hi pot haver més lectors perquè avui en dia també la gent també és més propensa a llegir que fa 60 anys, per exemple. Però no sé, jo sempre he considerat que era un gènere minoritari, gènere poètic, la poesia, la novel·la el lleix més, però a Menorca, per exemple, veure Illa Envers o una presentació d'un poemari,
et
sorprenent.
Que hi ha 60 persones, 100.
100, i Illa Envers 250.
I tu una novel·la no t'ho has plantejat mai, o sí que tens cosa?
Jo tenc una novel·leta tancada, acabada, no sé, ho vaig voler provar, però bueno, és un altre nivell, i jo no sé si... Però ho vaig provar, la vaig donar a llegir, gent experta me va dir que estava molt bé i que l'hauria de publicar.
Però,
I estem a la Correllava Mare, ja veurem quan surt. Bueno.
De Maria Àngels Gornés, que de sortir...
És petita com un puny i closa com una nacra. En somnis li a l'aire el vent i el vent mateix els hi esclata. El peix veu la llibertat.
Bueno, aquestes romans de l'autonomia,
eh? Sí. De Joan cosa, López,
eh?
Joan, un poema de Joan.
Sí. Una cosa nostra.
Sí, i la Maria Àngels també, des de que la vas descobrir ja fa una vintena d'anys. Ella quan va començar jo era molt al lot.
Jo tinc el seu un recital del 76.
Idò, jo el 76 tenia 13 anys. Vull dir que... clar, però quan t'arriben els 16 de 17, sí que tens aquella consciència més social de moltes coses, ja m'entra a Maria Àngels Gornàs i sempre a la seguida. Em sembla una veu prodigiosa.
I encara canta molt bé.
Molt bé.
Encara té una veu extraordinària.
Sempre he considerat que era la veu dels poetes, no? Era com una musa menorquina, no?, en aquest sentit.
I per ser pagues, sí que li ha sortit, també és extraordinari.
Extraordinari.
Canta beníssim.
Sí.
És d'una família fabulosa.
Es fi, per qui no ho sàpies, és en Guillem Sol de Vila.
Clar, clar. Tothom, sí.
Tothom ho sabrà.
Sí que és bo. No t'ho vaig xerrar, com si tothom ho sàpies, sí. Té raó.
I la Maria Àngels, bueno, també està preparant un disc tot de poemes d'en Joan López, que estrenarà prest, igual que el novembre en Crit Junico també treu un disc d'en Joan López. Per tant, jo crec que estem en aquest sentit, hi ha aquesta força musical lligada en aquests moments amb la poesia. És una manera també de lligar-la, i jo crec que bueno, Menorca en aquest sentit té una bona empenta cultural. Després podem ratllar de determinades coses o aspectes, però bueno, jo crec que la musculatura cultural Menorca la té.
Potent. Molt bé, Bep, això ha passat, ja han passat 41 minuts, ja saps que estem en la ràdio, i si tens convidats que tenen coses a dir, com ara tu, passen volant. I
ha estat un plaer, Toni, moltes gràcies
per
ser convidat.
No sembla que tinc que acomiadar, si música actual rudimentària, per exemple, o tinc que anar a cercar una cosa més suau, no? El que tu trobis.
El que tu vulguis.
D'aquestes músiques que em vas...
S'ho avisa.
S'ho avisam. Anarem a Bailando con Lobos, per exemple, que és una de les bandes sonores. La lista dels lindes és massa penosa. Vull dir, moltes gràcies per tot, i bueno, fins a la pròxima.
Gràcies a vosaltres.